Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real. La Teua Radio, Radio Vila-real.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Vila-real doña Elundina Cuartero Lorenzo. El entierro tendrá lugar mañana martes a las 10 en la capilla del Tanatorio Vila-real. Velatorio en Tanatorio Vila-real. Camino ermita junto cementerio. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM. Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Radio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, dilluns 8 de novembre, les 12 i 3 minuts, així en Ràdio Vila-real, en la 92.2 de la freqüència modulada. I vull que escolten este vídeo. No podem veure, però sí escoltar-lo.
Harbo dreary.
Este és el moment en el que veiem este cap de setmana aquestes imatges d'aquest avió que té que aterrar en Palma per una urgència mèdica. Bueno, pues la Policia Nacional confirma que este avió aterra d'urgència divendres a l'aeroport de la Palma per la emergència mèdica d'un passatger aparentment per un problema de diabetes, es va orquestrar a través d'un grup de Facebook. Ara sí, Víctor Manuel Rubi Bóveda, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
I també Maria Ventura López, bon dia.
Molt bon dia a tots i totes.
Fijeu-vos, entre les publicacions d'aquest grup de nom Brooklyn, que s'anomenen ells, estaria, tal com explica l'agència que ens ha passat la notícia, l'agència EFE, les indicacions de l'administrador, un jove procedent de Casablanca que respon a les sigles YS deia i animava altres joves a reservar una plaça en el vol. Deia textualment: xics, escolteu, la majoria vol emigrar. Seguiu aquest pla. Necessitem 40 voluntaris. Tots els xics de Brooklyn. Reserveu un vol amb rumb a Turquia i que sobrevola Espanya. Cuidao, eh? Això es llegís en aquest missatge en el qual s'explica que un passatger insistirà en aquella malaltia després fugirà, és dir, allò estava planejat. I a més, n'hi ha un altre missatge que diu: en els pròxims dies ho organitzarem que s'apunten els interessats. I acaba dient que aquestes publicacions s'està analitzant, el que ens diu la policia ens passa, està analitzant de forma exhaustiva per poder arribar a aquest grup. Aquí és el cabecilla d'aquest grup. Cuidado, ja tenim unes sigles.
Sí, ja tenim les sigles. No és veritat que jo avui, Susana, quan he arribat a la ràdio i hem començat a xerrar de lo que havia passat aquest cap de setmana, jo t'he dit, però què ha passat a Palma de Mallorca, no? Perquè quan ahir vaig a agafar l'entrevista com a la meitat del reportatge, no entenia ben bé què és el que estava passant, no? Jo veia les imatges de gent fugint d'aquest avió, però clar, quan tu m'has parlat d'una emergència sanitària, les dues hem dit, és que per a que un avió aterrisse per una emergència sanitària, algú es deu d'haver fet molt de mal o se deu d'estar morint dins de l'avió, no? Perquè no et podem parar un avió així com així per un mal de panxa.
Vos faig una reflexió.
Sí, sí.
Quan veiem les imatges, o no està enfocat,
no, es
o no
n'hi
havia ninguna ambulància. És dir, si un avió aterra a un aeroport que no està previst, perquè cuidado, van paralitzar el cel aeri durant 3 hores.
Sí, clar, sí.
Vosaltres no vos estranya que no hi hagi gavalls, ni una ambulància, ni un camió de bombers? Tu dius, si n'hi ha una emergència sanitària, que era, per lo vist, un coma diabètic, vaig tindria que haver hagut un SAMU, no?
Sí, sí. Algo més fort, no? O sigui, lo menys això, l'ambulància, no, Susana? Per a emportar-se en seguida a esa persona.
Estos eixien de Marroc, anaven cap a Turquia. Uh-huh. El passatger que va fer l'emergència mèdica ja està detès, el van detindre i ja el tenen, ja ha passat disposició judicial. I després, algo que també no se sap encara molt bé si eren 24 o 21 joves, perquè 9 sí que han passat a disposició judicial i 12 estan en paradero desaparegut.
Sí, és clar, dir, clar.
I diuen que no tots són marroquís. Hi ha un que no ho és. En aquest cas encara no sabem ben bé l'origen d'este passatger, però a mi això em sembla a Red.
A una organització, i cuidado que no s'acostumen a això, no, Susana? I haurà de prendre mesures davant aquestes emergències sanitàries, no? Afectarà a tota la ciutadania un planejament d'aquest tipus, no?
A mi em va pareixer raríssim que no estiguin en rodejatge a l'avió d'equipos de policies,
de sanitaris,
bomberos, sanitaris. Clar. Ells hi sent corres. De fet, jo quan veig les imatges en televisió pense que no és algo real.
Clar, sí, sí.
Una improvisació, una pel·lícula, no sé, algo, perquè, clar, i és més, tu com organitzes, n'hi ha una emergència sanitària, el primer que baixen és a la
clar,
persona...
Clar, tu no te pots anar d'un avió tan fàcilment. O sigui, tens que passar, tens que unes escales per baixar, estaven preparades suposadament per a aquesta persona, però en quin moment a la tripulació tot això se li va de les mans, no? També estaria bé saber d'on és, diguem, l'avió, no? Diguem, la companyia aèria.
Sí. És el vol de Air Arabia i venia de Casablanca.
Clar,
a
sí,
mi
sí.
Me fa sospitar molt, que sí. Ahir hi havia més d'una persona implicada, perquè si veu les imatges jo les estic revisant i revisant.
Sí, i fins i tot te gent de la tripulació, Susana.
El problema és que el que esteu dient dona un poc a mal pensar, perquè que un avió aterre d'emergència en un aeroport, perquè se suposa que fa falta una atenció mèdica, i quan aplega l'avió allí no hi ha ningú...
No, sí que...
Nosaltres no
sí
veiem...
Sí, havia... Ah, bueno, sí, no havia
nosaltres,
ningú, no havia ambulància ni havia res.
No veiem, les imatges que se'ns han mostrat, no veiem res. Per lo tant, hasta este moment no podem dir, i normalment quan això ocorris, lo primer, quan estan esperant un avió que aterrissi d'emergència, els sanitaris, els bombers, estan tots preparats, i la premsa se li filtra algo, sempre se filtra algo.
Clar, clar.
I ni algú, sempre fent fotos, i si no, els bombers mateix te faciliten fotos del moment en el que estan baixant. No, nosaltres només tenim imatges des de dalt de l'avió i ells fugint, sí. Perquè
alçant-se ni fugint,
claro, i tu dona compte en aquest moment quan estan fugint, si n'hi ha cossos de seguretat per al prop, el primer que fan és anar corrents.
Clar.
No sé.
Darrere d'ells.
En fi, igual sí que estan, no, sí. Els veurem avui, que ja diuen que ja han vist Downies, però és una entrada il·legal, que antes ho feien en patera, ara ho faran en avions, però claro, jo és que me pareix una... No sé, no sé.
Sí, sens dubte, la imatge del cap de setmana, no, Susana?
Ja, però ja som tots uns poc fadrinets perquè
ens
ensenyen les coses a mitges, i si ara ens les ensenyen a mitges, les volem veure senceres, o el dubte està ahí. En fi, publicitat i anem a notícies.
Estàs a la 92.2 FM.
L'Ajuntament de Vila-real i la Fundació Caixa Rural llancen una nova campanya de Fem Poble. Fins el 15 de desembre, compra amb la teua targeta Fem Poble als establiments adherits i podràs aconseguir fins a un màxim de 80 euros de bonificació. I si no tens la targeta, demana-la en vilatenda.com o al centre social de la Fundació Caixa Rural. Comprant al poble, Fem Poble. Col·labora Nació Villucovi.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Mother Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Mother Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Ya ha comenzado la campaña de cítricos y los comercios ya están en busca de las cosechas disponibles. Anuncia gratuitamente tu cosecha en la plataforma de naranjasyfrutas.com para que los comercios puedan contactar directamente contigo y comprar tu cosecha. Consigue más contactos y más ofertas por tu producción en naranjasyfrutas.com, el primer portal online de compraventa de cosechas en el campo. Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es. Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
La moda es estilo. Arte, colores, tendencias. La moda es Kaki. Marcas como Luillo, Donna Karan Sport, Anigi Bai, Pepe Jeans o Cupid Killer. Viste con distinción en Kaki Moda Joven. Calle Colón 1, Villarreal.
Ooh.
Ara sí, Maria, anem a les notícies?
Pues mira, Susana, comencem seguint parlant de pressupostos perquè gran creixement en la partida de turisme en els pressupostos de la Generalitat que s'estan debatint avui a les Corts Valencianes. Els pressupostos de turisme creix fins als 103 milions per a impulsar el sector a la Comunitat Valenciana. La Generalitat ha informat que entre els mesos de gener a setembre d'enguany la comunitat ha registrat l'arribada de més de 2 milions i mig de turistes internacionals, la qual cosa suposa un augment del 16,6% respecte al mateix període de l'any anterior. Entre els principals objectius del govern valencià per a l'any vinent són l'increment de la promoció turística, la diversificació dels mercats i el suport a la gastronomia amb la finalitat de continuar creixent en el nombre de turistes que visiten la Comunitat Valenciana. Susana.
No volem ser només una comunitat de turisme, volem tindre de tot, de tots els sectors reforçats.
Pues sí, pues sí.
Em pareix genial, però reforcem-los tots.
Clar, i per això el Partit Popular reclama en les seues esmenes als pressupostos generals de l'Estat una injecció de 350 milions d'euros per a garantir les 25.000 ocupacions de la ceràmica, Susana, perquè sabem que el que és el mercat del taulell actualment està advertint, no?, de que aquesta pujada de la llum podria afectar a les ocupacions del nostre sector i de les nostres fàbriques, no? I per això el Partit Popular s'ha ficat del costat de les ceràmiques, de les taulelleres, i ha demanat això a l'Estat.
A veure si esta vegada sí que atenen conforme toca.
I ens quedem a parlar del Partit Popular perquè el Partit Popular de Moncofa reelegeix a José María Andrés com a president per unanimitat. S'estan realitzant ja tots els congressos, Susana, a nivell local, i va tot com a quasi reelecció de quasi tots els membres, exceptuant Borriana, no?, que sí que va canviar.
O sigui que el Partit Popular se queda en tots els
tots, sí,
caps de llista.
Per ara sí, anirem veient, s'estan celebrant ara mateix quasi tots els congressos. Sí que és veritat que en el cas del Partit Popular de Moncofa veiem que l'alcalde i el president no coincideixen, perquè és José María Andrés i el Vencesalos, que és l'alcalde, que és el secretari general, però que no coincidís en aquest cas, però sí que la resta hi està ben en quasi tots els llocs, reelecció dels caps de llista.
Susana. En Moncofa s'ha fet la reelecció també?
Sí, sí, t'estic dient que s'ha fet la reelecció José María Andrés, el president, i el secretari general, Vencesalos, que és l'alcalde.
I a mi que me pareix que Vences no se torna a presentar l'alcalde de Moncofa.
Ah, li tindrem que cridar i preguntar, no?
És l'únic que crec que ja tenen un puesto designat per a d'ell, però bueno, jo ahí ho dice.
I ara parlem de la Guàrdia Civil, perquè deté infraganti a una persona mentre realitzava una passada de droga a Vinaró, Susana.
Això va passar el dia 4 de novembre i van ser els propis guàrdies civils que se van trobar a esta persona realitzant esta passada, no?, de treball que desempenya, no?, perquè va ser en un centre educatiu on el van pillar. El van pillar, li van cautar 13 bossetes que en el seu interior hi havia marihuana preparada per la seva distribució. Després li portava una bossa més gran que estava amagada dins de la seva moto, que hi tenia 158 grams de substància. I dic jo, i que tonteria jugar-te la teua llibertat per aquesta nimietat, no? En vez de preocupar-te, tenim 29 anys de fer-te un futur com cal, eh?
Pues sí, la veritat, una llàstima de notícia, no? Ara parlem de que, bueno, finalment el temps, pues sí ha respectat el nostre cap de setmana sense pluges, però la fúria s'ha notat a la mar. De fet, el temporal marítim ha deixat importants desperfectes en localitats com Moncofa, Almenara i Nules. A més, ha sigut molts els surfistes que han aprofitat la virulència de les aigües per eixir a surfejar, tant que una veïna de la localitat d'Almassora que realitzava aquest esport a Benicàssim va haver de ser rescatada. O sigui que no ens confiem per el que el mar pues sempre té les de guanyar, no, Susana, si ens despistem. Després, parlant d'Almassora, pues mantindrà congelats tots els impostos de 2022 malgrat la pujada de les despeses públiques, com ha fet també la localitat veïna de Borriana, i també bonificarà a les empreses que aposten per l'energia neta, Susana.
que és el que esperem.
Sí, sí, sí. Mm. Després, Borriana està molt satisfeta per la inclusió de la reparació dels seus dics del port en aquests pressupostos de la Generalitat per a 2022, que tenen la seva necessitat des de fa molt de temps, i per això ho aplaudixen, aquesta decisió.
Borriana té també una novetat, i és que té dos fallers majors.
Això anava a contar-te, perquè la falla Barridonda de Borriana... Vaya. Fa història en tindre dos fallers majors, Vicent Llàcer i Marc Pescador, representaran a la comissió fallera en l'exercici 2021-2022. Susana, avanços, no? També en igualtat per a ells.
Sí, sí. Si ja ens fem ressò del divendres, me'n vas enviar tu la notícia, que és molt bonica, que per cert l'he comentat durant tot el fin de setmana, perquè me va aparèixer meravellosa esta notícia que me vas enviar tu, que si tardes perquè estic buscant el WhatsApp que me va enviar Maria mentre jo estava entrevistant.
Fa poquet que t'he parlat, no crec que t'hagin parlat amb massa gent des de eixa hora, no? Des de fa temps. Pues és que han escollit a una dona com a segon cap del Vaticà, Susana.
Me pareix una notícia...
Te trobe jo abans.
Maravillosa, no? Dile a Maria, me pareix genial. És que no ho he trobat, però... a més diu justet el que com ho ha fet i em pareix molt...
Ah, doncs pues no, espera't, és que està al nostre grup de protagonistes,
parlem
Susana.
Parlem de molta gent,
El papa...
Són gent important,
A veure, pues, per supost, Víctor. El papa nombra a una dona com a número 2 del govern del Vaticano, no? Ella és Rafaela Petreni i s'ha convertit en la primera dona, a més al rang a la ciutat del Vaticà, i en la primera monja que ocupa el segon lloc en la governació de l'estat més xicotet del món, Susana.
Esta dona té 52 anys i és la que d'alguna manera es començarà a fer aquest equilibri de gènere entre homes i dones, que també ahir ens fa falta.
I Susana, si et pareix bé, deixem aquestes notícies per parlar d'un nou atracament en una gasolinera, i en aquesta ocasió pues, s'ha produït a Vila-real, exactament l'estació de servei situada en el quilòmetre 2 de la CV20. Els fets s'han produït aquest cap de setmana quan un home armat amb un gabinet de grans dimensions va entrar a la gasolinera i va amenaçar a una de les treballadores perquè li donarà els diners de la caixa. Davant la resistència de la caixera, l'assaltant va arribar a forcejar amb ella i saltar dins del mostrador per a obtindre el botí amb el qual va aconseguir fugir. La Policia Nacional va aconseguir detindre el suposat autor dels fets, un home espanyol de 42 anys que es troba actualment a la presó acusat per robatori amb violència. I sabem que no és el primer cas, perquè recordem aquesta gasolinera que va ser atracada dos dies seguits per la mateixa persona en Almassora, Susana. Pareix que s'està tornant de moda. No?
Per cert, una notícia que també al final no l'he dit sobre aquest passatger que va fingir l'emergència, en el 2020 se li va detindre.
També.
A este personatge,
o sigui, reincident,
en Espanya. Sí, sí, ara quan ho has dit, sobretot perquè m'imagino aquesta senyora entrant en un ganivet de grans dimensions, en plan, no ho sé, cutres al gitxero, perquè és que aquestes coses,
aquestes
amenaces i aquestes desesperacions només són fruits de problemes del cabet, que vols que tenia.
Sí. I ara entrem en terreny més polític, perquè Compromís per Vila-real lamenta la programació cultural de l'Ajuntament per anar contra els valors de qualsevol societat civilitzada. Susana, així ho titulen, no?
Sí, en este cas ho ha denunciat l'argidora Balma Llançola i m'ha paregut tan curiós, no? Què de querer veure esta persona que ho ha denunciat i que l'han convidat que vinga i que mos ho conte?
Sí,
què va veure?
Què va veure, no? Al final del nostre programa la tindrem per a que ens conte, no? Un poquet què és el que va passar en aquesta actuació que van fer aquest cap de setmana ací a Vila-real. Després parlem també que l'Ajuntament reedita l'aliança amb l'Escola d'Art i Superior de Disseny per a idear punts d'informació en zones verdes, i a més l'Ajuntament també ha demanat un estudi per analitzar la situació i el risc de nous desprendiments i tota la pedrera dels Millars de Vila-real, perquè recordem que des de setembre la ruta botànica de Vila-real està tancada al públic perquè es van produir desprendiments per culpa de les pluges que hi van haver, però des d'aquest moment està tancada perquè des de serveis socials i des de la regidoria també de Medi Ambient s'està veient com es pot solucionar aquestes incidències que estan havent. Fins i tot l'alcalde també ha intervingut, José Benlloc, i ha demanat que es faci l'estudi no tan sols on es van produir aquests despreniments, sinó en tota la ruta, per també previndre la situació en les cases que viuen a la voreta, no, d'aquest riu Millar. Susana.
En este cas no volen fer, diuen, que algo que no tinga, que no perdure en el temps. Lo que volen fer, ja és ben fet, si tenen que tindre, van a gastar-se a lo millor més diners, però van a fer, a lo millor no, segur, segur, van a gastar-se més diners, però volen fer-lo ben fet i que no tindre aquests problemes que n'hi ha cada volta,
no? Sí.
Que n'hi ha tormentes i que n'hi ha com molta pluja i que n'hi ha derrumbes i de més. En fi, publicitat i anem a per esports.
Radio Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
Busques treball? Vine a Workforum Castelló. Aconsegueix una entrevista de treball amb les més de 40 empreses participants i millora la teua recerca de treball en les nostres conferències i tallers. T'esperem l'11 de novembre en la Càmera de Comerç de Castelló. Inscriu-te en www.workforumcastellón.es abans del 7 de novembre. Diputació de Castelló.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
Se menea, como le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel, su pasito me está envenenando y se pierde el anochecer. No la dejes ir, no la dejes ir.
Ara sí hem guanyat, no, Víctor?
Sí, vam guanyar, Lucero.
Uau, ara sí, ara per fi ja la cosa pareix que s'encarrile, pareix que l'entrenador s'hagi quedat enrere, tu ni siquiera ja quan t'he dit l'entrenador t'assustes i tot, però dius no, a veure, això ja s'ha quedat enrere. Anècdotes del partit?
Sí, bueno, 1-0, gol de Trigueros en el minut 10, ja estem a 6 punts de la UEFA i a 8 de la Champions, i bueno, millors les sensacions, dir que claro, ara, justament ara, ve el paró, volem si ens afecta o no, bueno, mos vindrà bé per a recuperar efectius perquè també vam acabar el partit en dos jugadors en molèsties, com Pino i Danjuma, que Pino ja directament n'hi va en la selecció avui.
Ja, però no eren coses molt greus, no?
No són coses greus, en teoria això per al dia 20, per al partit de Vigo ja estaran disponibles els dos i ojalà i Foyt ja també estiguera recuperat per a aquest partit. No, per ser que va dir Maria que havia respectat el temps, ahir estava en manega curta la majoria en el camp. Pegava un solet més bo a les 2 del migdia que deixa-me'l estar.
Però bueno, vau menjar la paella super a gust, va ser allò de que bien lo estamos pasando, hemos ganado, nos vamos
sí, bueno,
a pasar tranquilos.
La majoria de la gent va dinar a la 1 ahir.
Uf, jo hauria preferit dinar després, perquè, clar, a més, dona compte que quan vam parlar a migdia va entrar el Javi i li vaig dir a Javi, Javi, tu el canviaries? Diu, jo lo que no el canviaria, dine després, perquè és que si perdia no dines, i té això que t'evites, no? De la paelleta i bandeja de pastes darrere. Vosaltres sou de bandeja de pastes?
Sí. Pilotetes, sí pot ser, eh?
Uau, que bo, és veritat.
Sí.
A més, això de que te convida algú, per exemple, diu el meu germà, diumenge veniu a menjar la paella i jo dic, me dona igual, en tu casa o en la mia, però bandeja de pastes és agradable,
sí,
no?
Sí.
Que no pergueu això, la costum de la bandejeta de pastes, que volava menjar molt a gust el diumenge després de que guanyara el Villarreal Club de Futbol. Més notícies, Víctor?
Sí, bueno, això, que el B va perdre, les xiques també, 0-3, i en NBA, que els Warriors tornen a guanyar, se'n vin sensat, i que ha sigut trending topic Pablo Iglesias, perquè va guanyar els Cavaliers de Ricky Rubio, 126-109, se veu que Ricky va fer prou bon partit, i sembla que un tuit de Pablo Iglesias s'ha fet prou famós i així en algun periòdic.
Un tuit de Pablo Iglesias?
Sí, se veu que ara se dedica a veure la NBA en horaris nocturns.
Ai, clar, té temps ara. Abans,
bueno,
com a vicepresident, ja no.
És dir, sempre ha opinat de les pel·lícules de Netflix.
Sempre.
Dels llibres, és dir, és un polític que no, s'ha blindat massa ni s'ha sentit en parlar de la seva vida pública. de su vida personal de forma pública. Y ahora también opina de esports, ¿por qué no? Sí, si ella ahora es un tertuliano, tiene que saber de todo.
Claro, sí, sí.
Como estos tertulianos que lo mismo son vulcanólogos.
Sí,
hoy
he escuchado a un que directamente son analistes, ¿no? Pero sí, sí. Somos diem analistes, ¿no? Es que me enseñan de periodistas analistes. De
pero María, la historia está en cuando son periodistas. Y tú sabes perfectamente que en las grandes plataformas de mitjans de comunicación tienen gente en cartera que sí. Escriben de vez en cuando, día que intervenen, día que es paguen. Entonces diuen, tú a favor y tú en contra.
Yo y a Chen que pense que no dorma a casa. Yo, por ejemplo, me agradaría anar un día enrere de Marguenda, Paco Marguenda, per veure com du la seva vida, perquè se passa el dia d'una tertúlia a una altra i a més té un periòdic, o sigui,
claro,
poca broma,
que,
eh?
Claro, però és que ell, en funció de la seva opinió, se venen més o menys.
Menys, clar, clar.
Pues ell és normal. Jo parlo d'estos tertulians que són famosos perquè han anat a un puesto o un altre estos de programes i de més, i estos es diuen tu a favor d'una cosa i tu en contra d'una altra. I se'n van, no té programa i canvien. Uh-huh. En fi. Pausita de publicitat del primer convidat.
Mira cómo se menea, cómo le gusta caminar. Sobrecito como la mar...
Estás a la 92.2 FM.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Vila-real.
Para ser el primero, tienes que trabajar duro, mejorar cada día y no bajar nunca la guardia. Para ser el primero, tienes que venir a probar el nuevo Nissan Qashqai. Visita tu concesionario Nissan y sé el primero en conducir el nuevo Nissan Qashqai electrificado con tecnología Mild Hybrid y etiqueta Eco.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchís 68 de Vila-real.
Si tens més de 64 anys i vols mantenir-te en forma, apunta't a Robustress, un programa d'exercici físic amb el que milloraràs la mobilitat, la coordinació, l'equilibri i la qualitat de vida. Inscriu-te en fundacióCaixaRural.org o en el punt d'atenció del centre social de 10 a 1 i de 5 a 8. Mantint-te en forma amb Robustress.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Vila-real, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Yellow diamonds in the light. Now we're standing side by side as your shadow crosses mine. What it takes to come alive. It's the way I'm feeling, I just can't deny.
But I've gotta let it go. Ens arriba una notícia que ens diu que el Partit Popular s'oposarà a denominar a la Comunitat Valenciana com a Països Valencians o Països Catalans. Diu que acudiran fins i tot als tribunals si la mesa del Senat no reconsidera allò de tramitar iniciatives que parlen del País Valencià o del País Català. I sap què ocorreix, vostès que estan ahí sentint-me, vosaltres que m'esteu sentint, pues que senyor, resulta que el senyor Carles Mulet en el Senat no deixa que li diguen com té que presentar aquestes propostes i per què té que dir Comunitat Valenciana. Bueno, pues anem a preguntar-li a ell perquè ell ha sigut el que ha fet enfadar al Partit Popular. Bon dia, Carles.
Hola, bon dia.
Comunitat Valenciana?
Bé, és una de les denominacions habituals de la nostra comunitat autònoma. Però bueno, hi ha moltes més històriques, i en cap moment el Estatut d'Autonomia t'obliga a que li denomines com a comunitat. Hi ha moltes fórmules de no, inclús comunitat en castellà o València. És una tonteria que s'ha ficat en el Partit Popular quan nosaltres des de 2015 ho venim usant en completa normalitat, inclús quan ells tenien majoria absoluta en el Senat, i ara de sobte han volgut fer bandereta d'això.
Ells diuen que pararan totes les propostes que vostè emplea en la paraula País Valencià.
Sí, ja fet un escrit dient que se prohibisca usar països catalans, que els únics que usen són ells. L'únic que usa aquest terme és el Partit Popular, sempre està en els països catalans i la foca. És el que té un complex d'inferioritat molt gran. I el tema de País Valencià, quan diu, literal, no? Jo porto des del 2015 en total normalitat, i és un nom habitual que per a molta gent, no? Està clar que ho usen, però jo sí que sé que ho usa. I mirant l'Estatut d'Autonomia, diu que la denominació és Comunitat Valenciana, però no diu que sigui l'exclusiva, l'única, ni que sigui l'oficial. L'article 1.1 al qual se refereixen diu que la denominació és Comunitat Valenciana, ja està, no diu res més. I en el preàmbul de l'Estatut sí que parla dos vegades de País Valencià, per tant, és una tonteria, és una cosa que, de coses útils que tenim per a debatre, que siguem debatent d'aquestes coses, me pareix completament fora de lloc.
Clar, però a mi el que me preocupa és que paren iniciatives o que se barallen precisament per això. I entonces, quan vostè, per exemple, prepara una iniciativa com preguntar al Ministeri per què tenen matèries actives els cítrics que venen de Sud-àfrica, que és el pròxim que vostè va aportar o que ja ha presentat, ¿vale? Claro, si ho parem perquè no sabem ben bé com ens denominem...
És que és absurd, és que és completament absurd. El ple passat vam estar debatint sobre una moció sobre les rodalies del País Valencià, que tot el món sap que és un caos. Nosaltres demanem la transferència, demanem una sèrie d'actuacions en 9 punts molt extensos de dia per dia, tot el que li feia falta, d'accessibilitat, i el gran debat que va tindre Alberto Fabra és que vostè ha posat al País Valencià, no? Pues, sigui un poc coherents, no? Dic, vale que te moleste, però anem al fons de la qüestió. Són hores de perdre el temps. I és que si me prohibeixen usar País Valencià, podré usar altres noms, no? El País dels Valencians, o la Comunitat Autònoma dels Valencians, o el que me donen la gana. El que està clar és que ells no són ningú per a vetar, no? És que no poden vetar un nom quan no és un nom en exclusiva i quan ells estan usant noms que no són oficials. Ells, per exemple, a Castelló de la Plana, que és en exclusiva, així sí que ho diu en el decret de la Generalitat, que únicament se pot dir Castelló de la Plana en València, o València únicament se pot dir en accent obert, és un incompliment sistemàticament. I ahí sí que hi ha un cas clar d'incompliment i d'estar fora de la llei, perquè en aquests dos casos el decret sí que diu clarament que és exclusiu. En el cas de l'Estatut d'Autonomia, en cap moment diu que sigui exclusiu. Per tant, no són ningú, és per a dir-nos quan tenim que dir les coses.
Aclarir aquest tema, sí que anem al que vostè va presentar el dia 7 de novembre, on diu que el govern i el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació tenen un paper sumament actiu en la defensa de l'aplicació de les normes fitosanitàries més estrictes en matèria d'importació. Quan la realitat no és així, el Ministeri no només ha de fer tot el possible lluitar contra la pràctica de companyies i laboratoris que dominen el panorama mundial dels tractaments fitosanitaris. Cuidao la que està caent als llevoradors, eh?
Sí, no, i és que és una cosa que va més, no? Ara és el cotoner, però és que cada X temps tenim una plaga nova. Són plagues perquè fem exportacions de tercers països en els quals aquestes plagues sí que tenen depredadors, així no les tenen, i en teoria totes les acords institucionals, que ha firmat l'agrament popular i partit socialista, en teoria tenir... Però quan hi hagués això tan plagues com productes fitosanitaris que no estan permesos en la Unió Europea no puguen entrar, i estan entrant, ho veiem, dia sí dia també, i així ningú fa res, no? Tots, quan ens preguntem, mirem cap a l'altre costat i es fareix completament fora de lloc, no? Si tenim un Ministeri d'Agricultura i estem pagant per aquella gent uns càrrecs i uns mecanismes de control, així ningú s'ha fet res. Això és la cosa.
Ixe és el que ens preocupa. En aquest cas, vostè ho pregunta, suposa que li contestaran, no?
Sí, però moltes vegades, clar, el que es preocupa, nosaltres sabem que les preguntes són més que res per a ficar damunt el problema. De les respostes del govern, la veritat és que esperem ben poquet, no? Perquè no és un tema nou, és un tema que venim des de fa massa temps, que ja no és de conforme està la situació, i sempre són respostes de estamos trabajando en ello y estamos haciendo todo lo posible. I això es pareix que és mentira, no? Perquè veiem que el descontrol és absolut, no? I moltes vegades li ha plagues. Es diuen que això és competència autonòmica i és mentira, perquè afecta més d'una comunitat de plaga i és un tema d'estat i ells no actuen.
Pues mire, jo els dono un consell, no? I si volen me l'accepten. A veure si és que entre Comunitat Valenciana i Països Valencians els tenen confundits i no saben ben bé com actuar, no? Tindrien que posar-se d'acord.
Bueno, per sort, bueno, o per desgràcia, també cal recordar, no, que el partit del govern, així, en el País Valencià, la seva franquícia és Partit Socialista del País Valencià. Per tant, en aquest cas, el govern no crec que tingui cap dubte.
Ah, vale.
El que sí que tinguin dubte és que el Ministeri d'Agricultura vagi per alguna cosa, no? Si en teoria tenim les competències tan ferides. Després, ell, quan són competències seues, com és el tema del control de les plagues, no ha assumit el mando, haurem de repensar quines competències té l'Estat, perquè si ni fa ni deixa fer, com en aquest cas estem moltes vegades, no? Que quan estem intentant lluitar contra la situació que tenim, no es dice perquè diu que són competències, pues, i quan té que assumir competències les deriva a les comunitats, s'haurem de replantejar moltíssim, no?, el nivell de transferència en aquest sentit.
Pues aclarit tot això, Carles Mulet, senador per Compromís. Moltes gràcies i molt bon dia.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Desde 1988, Óptica Vila-real es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Vila-real cuidamos tu mirada. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Las cuatro. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar, ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Vila-real.
El Circo Raluy Legacy vuelve a Vila-real para presentar Todo Locura, su espectáculo más optimista. El circo estará ubicado en Jardí del Rey Jaume, del 4 al 14 de noviembre. La venta de entradas se realizará en su página web www.circoraluy.com o en las taquillas del circo. ¡Te esperamos!
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Vila-real o en www.aluframe.es.
Els dies 22 i 23 de novembre, les pimes valencianes tenen una nova cita per a impulsar la seua internacionalització en el 6è Congrés Go Global. En format presencial i virtual, el Go Global està organitzat per les Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana i Base Internacional i ISEX Espanya, amb fons FEDER. Dos jornades en les quals experts abordaran la logística internacional i el desenvolupament de l'e-commerce, la ciberseguretat i ciberintel·ligència per a l'exportació i les noves estratègies de sostenibilitat. Inscriu-te gratuïtament en www.congresogoglobal.com.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Mother dear, we're not the fortunate ones, and girls, they want... Programa patrocinado y ofrecido por naranjasyfrutas.com. ¿Qué es naranjasyfrutas.com? Bueno, es un portal de internet donde los agricultores pueden publicar los datos de sus cosechas, así como sus propios datos de contacto, para que los profesionales que están interesados en estas cosechas puedan contactar de una manera rápida, sencilla y cómoda. Este proyecto se ha creado a petición de algunos agricultores, y me atrevería a decir de muchos agricultores, después de la experiencia obtenida para poder ofrecer sus cosechas a través de internet. Este servicio es gratuito. Si quieren contactar con ellos, pueden mandar un mail a info@naranjasyfrutas.com o llamar al 620-819164. También pueden hacerlo por WhatsApp al mismo número de teléfono, al 620-819164. Y ahora sí empieza el programa de agricultura aquí en Radio Villarreal, en la 92.2 de la frecuencia modulada, y tenemos con nosotros al presidente Dalip de la Asociación Independiente de Agricultores de Villarreal. Buenos días, Víctor.
¿Qué tal? Buenos días, Susana. Buenos días a toda la audiencia.
Él es Víctor Viciedo, muchos de ustedes ya lo conocen, y seguimos informando sobre esa demanda de la gente que está afectada, de los agricultores que están afectados por la plaga del cotonet y están afectados por no haberles dejado utilizar el metil y haber dejado entrar la plaga por no controlar bien las fronteras.
Efectivamente, así hay una doble culpabilidad, una que nos ha llegado a la plaga por culpa de unos laxos controles de frontera, y por otro lado nos han atado las manos y no nos han dejado utilizar el único fitosanitario que era eficaz contra la plaga, no haciendo lo que podían haber hecho de acuerdo a la ley, que era una autorización excepcional por 2 meses, marzo y abril. Y por eso, ante esa culpabilidad, pues hemos hecho esta demanda y la estamos prorrogando, y esto es importante, hasta el 30 de noviembre. Y es porque creemos que cuanto más gente se adhiera a la demanda, mejor. Ya no es que puedas cobrar los daños del cotonet, que estoy convencido que va a ser así, porque tenemos muchísimas pruebas de esa irresponsabilidad de la Generalitat, de la Consellería y del Ministerio de Agricultura, sino que además es importante porque cuando se vean delante de una demanda de muchísimos millones de euros, van a empezar a respetarnos y ya no cometerán estas tropelías de con un postureo ecologista irracional, porque es postureo únicamente no permitir un fitosanitario que es eficaz contra la plaga y que no dejaría ningún tipo de residuos a la hora de la recolección.
En este caso, para los que aún no hayan iniciado los trámites, ¿cómo lo hacen? ¿A dónde tienen que dirigirse?
Bueno, lo primero que tienen que hacer es descargarse la documentación, que o bien nos la pueden pedir a nosotros, pero nosotros tenemos una página de Facebook, que en el buscador de Facebook, poniendo Alif, A-L-I-V, aparece en nuestra página, y en nuestra página el primer post de todos, ese es el de la descarga de la documentación. Entonces, una vez se tiene la documentación, pues allí lo único que pedimos es sus datos personales, los datos de la finca, y luego una valoración de daños, que no un peritaje completo, solamente una valoración de daños realizada por un técnico agrícola que tenga registro en el ROPO. Y una vez realizado eso, pues tiene que hacer un ingreso de 50 euros en una cuenta, y remitirnos la documentación a demandacotonet@gmail.com, o si nos conoce alguno de nosotros, entregárnosla a nosotros. Tampoco hay ningún problema con ello.
También pueden acudir la gente que sea de la población de Villarreal a la oficina de información As Llauradors, que está en Ponente Bajo número 66 en Villarreal, que es la Concejalía de Agricultura. ¿Por qué? Porque esta población ha puesto a disposición de toda la gente que quiera informarse, esté o no esté afectada, porque el que no está afectado hoy puede ser que la próxima campaña esté afectado. ¿Es así, Víctor?
Por supuesto, el cotonet va más y aquí todavía nadie ha dado una solución. Ahora mismo, si quieres luego hablamos de ello, están hablando de una serie de soluciones que las ponen en prensa como si estuvieran disponibles, cuando resulta que luego te lees el artículo y te dice que está en investigación y que mínimo son 2 años y medio en laboratorio y 1 año y pico para prácticas en el campo, y a lo mejor luego no resulta, como tampoco ha resultado el tema del Anagyrus averiae o de las trampas de feromonas. Es decir, yo no sé por qué tanto empeño en engañarnos, ¿no? Entonces, yo también quería decir una cosa importante, y es que efectivamente el Ayuntamiento de Villarreal está colaborando con nosotros, y en la calle Ponen Bajo, los lunes de 11 a 14 y los miércoles de 16 a 18, pues allí están a disposición del agricultor que quiera preguntar algo sobre el tema de la demanda, para poder entregar allí también la demanda. Por lo menos allí lo que tiene que decir es los datos de sus fincas, dónde se encuentran, y luego tiene que ir a la Cooperativa Católica Agraria a decirle a alguien de allí de la cooperativa, pues, por ejemplo a Sergio, que es el director de la cooperativa, a decirles que bueno, que ha tramitado la documentación y que desea la valoración técnica. Porque la cooperativa con eso lo que hace es efectivamente la valoración de los daños, pero al agricultor no le entrega nada si no le dice el agricultor a la cooperativa que quiere la valoración técnica. Entonces el técnico le hará la valoración técnica y se la firmará y se la entregará.
Hay también una, escucharon, además lo dijo aquí el alcalde de la ciudad de Villarreal, que iban a hacer una valoración en todo su término municipal.
Correcto.
Pero sí que animaríamos a la gente que lo haga personalmente, porque más allá de que se haga una valoración a nivel municipal, esta valoración personal de cada uno de ellos con nombre y apellido normalmente surte más efecto. Lo digo a niveles...
Claro, es que, Susana, es triste que efectivamente el ayuntamiento con los técnicos de la cooperativa va a hacer una valoración de los daños a nivel municipal y que la persona que tiene daños del cotonet no vaya a pedir su certificado, porque es que van a ir a su finca y van a ver cuánto daño tiene. Pues bueno, por lo menos que pida el certificado.
Si hay gente que considera que esto va a ser un coste elevado...
Bueno, es que son 50 euros y en realidad el juicio son 25. Los otros 25 los guardamos para, digamos, otros gastos, ¿no? Como podía ser, no sé, otros gastos del juicio que ahora mismo desconocemos, ¿no? O algún viaje que tuviéramos que hacer para acudir al juicio, lo que sea, ¿no? Pero en principio son 25 euros y lo que sobre de los 50 se lo devolveríamos. O sea, yo no creo que sea ninguna barbaridad para la cantidad de dinero que luego les puede recompensar. Y luego otra cosa, tenemos un técnico, porque claro, el técnico puede ser el de tu cooperativa, y sería muy triste que tu cooperativa, tanto la de servicios como la de producción, te negara al técnico. Eso sería muy triste, porque es para decirle, bueno, cooperativa, no quiero saber nunca nada más de ti. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque ellos te hacen los tratamientos y eso tal, y ahora, ¿qué pasa? ¿Ahora te niegan el hacerte la valoración de los daños?
Pero usted, cuando me dice te niegan a hacerte, ¿es posible que una cooperativa se niegue si la cooperativa vive de precisamente de ese agricultor que es al que están dándole servicio? Imagínese que yo no quisiera hablar por el micro porque en este momento no me apetece. Es decir, yo vivo de lo que de la información que damos a los oyentes.
Susana, no es que se niegue. Yo desde aquí denuncio que se están negando, y me han llegado agricultores que me han dicho que una vez hecha la valoración ya por el técnico, la cooperativa se ha negado a entregarle el certificado porque decía que tenían que ser neutrales ante este problema? ¿La cooperativa va a ser neutral cuando ella es la que ha hecho los tratamientos al agricultor?
Pero ser...
¿La cooperativa no es del agricultor?
Uh-huh. Pero ser un neutral significa decir la verdad. Es decir, no sé si ese concepto lo tienen un poco...
Claro, claro, ahí estamos.
Lo tienen un poco, no sé, sí, raro, ¿no? Porque yo le digo por mi trabajo, hablamos en la radio, normalmente siempre damos voz a las dos partes porque tenemos que ser lo más neutrales posible. Es decir, claro, usted pide una valoración, usted le hace la valoración de lo que sea y el técnico lo que le da es el resultado de la valoración, no cree que le dé otro tipo de resultado,
claro,
¿no?
Es que, claro, las cooperativas, como uh-huh, todo el mundo aquí, uh-huh, juega con las subvenciones, reciben subvenciones de fondos estructurales y lo que temen es que si se entera la consellería o las autoridades que ellos están colaborando con la demanda, pues que les pasen inspecciones y que pierdan esas subvenciones. O sea, esto, pues funciona, esto funciona tristemente así.
Es tan fácil como ir a otro centro a que te suministren los productos que necesitas o pedir otros servicios donde sí realmente son neutrales.
Efectivamente. Y Susana, claro, para estos casos en que la cooperativa
sí,
se niegue, nosotros tenemos a un
que, por
técnico,
cierto, me gustaría muchísimo poder tener...
Que viniera a hablar, ¿verdad?
Claro,
sí,
poder tener a alguien que se le ha negado este servicio y que uh-huh, y denunciar a esas cooperativas que están jugando con el futuro de nuestros hijos. Es decir, cuando no son, es que no son neutrales.
Sí,
entonces,
sí, está claro,
hay que
está
decir,
claro,
hay que denunciar con nombres.
Sí, 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 sí. Bueno, pues yo concretamente te puedo decir que una de ellas es la cooperativa de Baidusó, la de servicios de Baidusó.
Pues entonces ya tenemos una cooperativa
y
que se ha negado.
Y para decir la persona, tenemos que hablar con ella y
claro,
que lo denuncie.
Pero si esa cooperativa se ha negado a dar un servicio, hay que denunciar. Esta cooperativa se ha negado a dar un servicio,
sí, pues
que está obligada.
Lo acabo de decir. Lo acabo de decir.
Pues muy mal por esta cooperativa,
sí,
porque
pero
está
las
jugando...
Pero las demás, aunque no ha venido un agricultor a decirnos, lo están haciendo exactamente lo mismo. Entonces, desde aquí les invito y les incito a que, por favor, que ayuden a su agricultor, que lo ayuden a que haga la demanda. Es más, que sean proactivos y que le inviten a que lo haga. La consellería, las autoridades no se van a enterar de nada porque ahí el que firma la documentación es un técnico que no tiene por qué estar vinculado absolutamente a nada, y el agricultor. Por lo tanto, no hay que ser tan miedica. El miedo nos está perjudicando muchísimo ante lo que nos pisotean las autoridades. Y ya está bien, porque nos van a respetar cuando vean millones sobre la mesa. Nos van a respetar a partir de entonces. Entonces, no hemos dicho todavía el teléfono del técnico.
Sí,
tenemos...
hay un técnico que sí, lo pueden contratar de forma privada. La diferencia económica no sé de cuánto es, si usted lo quiere decir, para que la gente asuma
sí,
lo que puede...
Son 50 euros para fincas de 10 anegadas o menos, y superior a 10 anegadas son 70 euros. Y se llama Salvador Escriche, uh-huh, y su número de teléfono es...
Sí, si quiere lo puedo decir yo. El número de teléfono de Salvador Escriche, que es el técnico, es 636-00-9860. De todos modos, si alguien oye esto y no tiene algún dato, puede perfectamente ponerse también en contacto con la radio. Le facilitaremos los datos que tenemos en nuestro poder. Dicho esto, que es bastante triste, porque la realidad es que es triste que las personas tengan miedo de pedir lo que es de ellos, que no es de ellos, no quieren nada de los demás, pero quieren pedir lo que es de ellos. Pero desde luego lo de las cooperativas aún es peor, porque es que van a perder su medio de vida. Es que no lo entiendo.
Claro,
la verdad es que no lo entiendo.
Además, la demanda la hacemos las asociaciones. La persona lo único que pone es sus datos para que le den el dinero. O sea, la persona no va a ir a juicio. Los que vamos somos las asociaciones independientes.
Uh-huh. Si le parece una pausa de publicidad, vamos a hablar de cómo va la campaña.
Estás a la 92.2 FM.
Ya ha comenzado la campaña de cítricos y los comercios ya están en busca de las cosechas disponibles. Anuncia gratuitamente tu cosecha en la plataforma de naranjasyfrutas.com para que los comercios puedan contactar directamente contigo y comprar tu cosecha. Consigue más contactos y más ofertas por tu producción en naranjasyfrutas.com, el primer portal online de compraventa de cosechas en el campo.
Coneixes Neurovila, un centre pioner a Vila-real que prestarà un servei de rehabilitació individualitzada a la població afectada pel dany cerebral adquirit.
Vols saber més? Entra en fundacióCaixaRural.org, una iniciativa de Xicaes i Fundació Caixa Rural amb el recolzament de l'Ajuntament de Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal del grupo M Automoción, en las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Lluís és el nou forner del poble.
Lluís emprèn.
Lola ha traslladat ací el seu estudi d'arquitectura.
Lola emprèn.
Anna s'estrena com a ramadera a la comarca.
Anna emprèn.
Tirar arrels a l'interior és sembrar futur.
Les empreses rurals generen oportunitats d'ocupació, amplien serveis i sumen qualitat de vida.
Confia en elles. Reactivem Castelló. Fem territori.
Diputació de Castelló.
Encontrar cosechas por WhatsApp, un paso más en la digitalización del sector. Naranjasyfrutas.com amplía sus servicios enviando listados de variedades de cítricolas a los profesionales o comercios interesados a través de WhatsApp. Es una manera más ágil de encontrar lo que buscas, el comercio o el profesional, y a partir de ahí conocer el nombre del agricultor, la población donde cultiva, la producción de la que dispone y contactar con él para hacer el trato en persona a la manera tradicional. Recuerden, naranjasyfrutas.com. Y continuamos hablando con Víctor Viciedo. Víctor, hemos hablado de la demanda y ahora algo que vimos esta semana o que nos hicieron llegar, y era aquello de que hay un aceite, dicen un aceite parafínico, que es un fitosanitario sostenible, es decir, les han dado soluciones.
Bueno, vamos a ver, efectivamente no solamente han hablado de un aceite parafínico, sino que ahora están hablando también de otro producto sería muy eficaz para las hormigas. Las hormigas sabemos que benefician mucho al cotonet y tal, y están hablando de que ambos dos soluciones son sostenibles. Esa palabra es muy bonita, pero en realidad esconde un postureo, ¿no? Y el postureo es hablar de unas soluciones que no existen. O sea, el aceite parafínico es una solución que ya en enero del 2020, antes de la prohibición del metilclorpirifos, y en mayo también de ese mismo año, en dos boletines de Libia ya aparecía recomendado para que hiciéramos los agricultores el tratamiento con aceite parafínico. Lo hemos probado. Se pone el aceite parafínico a unas dosis bajas, pero se pone. El problema del aceite es que, digamos que bueno, pues lo cubre todo y, sí, y asfixia, no deja respirar, pero no deja respirar ni a los bichitos ni a las hojas. Entonces, claro, a las dosis de uso, sí, digamos que bueno, pues no es, no tiene la efectividad que debería de tener, y por otro lado, a las dosis de uso sí respeta la flor y la hoja, pero cuando aumentas esas dosis, pues la hoja, el árbol sufre y por lo tanto tira toda la flor, y entonces subir la dosis de los aceites no es bueno cuando tienes que fumigar en periodo de floración, que es cuando el cotonet hace el daño.
Mire, yo le preguntaba esto, sí, porque imagine, usted está animando a la gente que vaya a la demanda, pero si por otro lado reciben información de que ya hay una solución, el agricultor no tiene demasiadas ganas de emprender unas luchas si ve que hay soluciones, es decir, y usted nos dice que esa solución no es viable.
No es viable porque tirarían toda la producción. ¿Qué más te da que el cotonet de Sudáfrica destruya toda tu producción a que la destruyas tú fumigando a dosis más altas con aceite parafínico? O sea, y además están haciendo las pruebas en Sagunto ahora. ¿Y dónde está el cotonet ahora? Escondido, está en los hormigueros, está en las cortezas, está escondido. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué pruebas están haciendo? Las pruebas hay que hacerlas cuando
es decir,
toca.
No hay solución y además en este momento...
Es un engaño. O sea,
en este
es
momento
otro
el Cotonet no da la cara porque no tiene las condiciones
claro.
climatológicas que debería tener o porque no está el árbol en la condición en la que él se alimenta.
No, porque el Cotonet está escondido. Si no está el Cotonet, da igual que trates con metilclorprifos a que trates con aceite. El Cotonet no se encuentra ahora mismo en el árbol. Y si se encuentra en el árbol, se encuentra en sitios donde está muy escondido. Podrás matar alguno de Cotonet, pero la mayoría se van a salvar porque están protegidos o bien en los hormigueros
sí,
o en otros sitios.
Pero fíjese, usted lo entiende y es labrador y va al sitio donde tiene que ir. Pero, por ejemplo, yo a lo mejor tengo... tierra que tengo heredada y yo la tengo a mí me la trabajan y yo exactamente no sé lo que ocurre, yo me dejo guiar porque hay un tipo de producto que dicen que este producto es efectivo y como usted dice, no es verdad.
Claro, no es verdad, es simplemente una noticia de periódico lanzada por la Generalitat para hacer ver que hacen algo. Pero eso es falso. Es igual
para
que
pretender
el otro,
claro. parar la demanda, no sé.
No, parar la demanda no, simplemente es postureo. Ellos tienen que dar la noticia o dar la imagen de que están trabajando mucho, que están recibiendo muchísimo dinero del gobierno de España y lo están malgastando en sus soluciones biotecnológicas y biológicas y no están dando los frutos que debiera para todo el dinero que están recibiendo. Pero es que además el otro producto que te aparece en prensa diciéndote que es la solución para el Cotonet sostenible y demás, pues el otro producto está en investigación y dentro del artículo, cuando uno lee el texto, te pone claramente que a lo largo de los próximos 2 años y medio se estarán haciendo trabajos en laboratorio estudiándolo y luego cuando ya esté preparado se harán los estudios pertinentes en campo, otro año, año y medio. Entonces, hasta dentro de 3 o 4 años no vamos a tener este producto, pero no solamente no lo vamos a tener, sino que encima todavía desconocen cuál es la efectividad. Entonces, ¿por qué el titular habla de una solución para el Cotonet si están en investigación? O sea, vamos a ver, es que esto es de ser unos canallas, unos sinvergüenzas.
Sí, saltan las alertas fitosanitarias de Turquía y de Egipto, entra naranja que tiene restos.
Sí, concretamente, yo creo que de Turquía todo lo que entra tiene restos, porque hacen un 5% de inspecciones y solamente con ese 5% han salido 181 alerta fitosanitaria. Esto significa que si hicieran el 100%, ni siquiera sabemos la cantidad de alertas sanitarias que saldrían.
La Unión Europea está valorando qué es lo que hacer, está ahora empezando a ponerse en intentar que esto no ocurra en la Unión Europea, que no entre, creo yo, están intentando eso, ¿no? En este momento están intentando que no entre, pero el bloque ruso dice cierre de fronteras. O sea, cierra fronteras directamente,
claro,
¿no?
Claro, efectivamente. Ante las alertas fitosanitarias o las alertas de plagas, lo que hacen los países serios es cerrar fronteras.
¿No? Estados Unidos.
Estados Unidos le cerró la frontera 2 años a Argentina por una plaga, la mancha negra, y ahora Rusia... ante una sola alerta, le ha cerrado las fronteras a Turquía. Ya no entra un cítrico a Turquía. ¿Dónde van a entrar esos cítricos? Los de Turquía que iban a Rusia, ¿dónde van a entrar? Aquí, a la Unión Europea, ¿dónde van a ir? ¿Dónde se les permite entrar? Y te dicen, no, la solución es que en lugar de 5% de inspecciones, hagamos un 20%.
Bueno, la solución está en que haya un tratamiento en frío antes de llegar aquí y que
eso, por supuesto,
no pase ninguna plaga. Pero yo, mire, también como consumidora me pregunto, yo voy a un restaurante y yo no sé la naranja que... Pero ahora no voy a entrar a preguntar, evidentemente, si pido una naranja, porque además me gustan y yo creo que nos gustará a todo el mundo. No conozco a nadie que no le guste la naranja. Tú no sabes qué tipo de naranja te dan. Imagínense que yo me estoy comiendo una naranja que esté afectada por el fitosanitario. ¿No hay ningún caso en ningún hospital de gente que se haya intoxicado?
No, ni lo hay de la fruta que está entrando ahora, ni lo había de cuando nosotros tratábamos con metilclorprifos. ¿Por qué? Porque todo eso es una milonga. O sea, para eso hay que conocer, vamos a ver. Lo que está claro es que si a nosotros nos ponen unas reglas, los que venden los mismos productos que nosotros en la Unión Europea deben de cumplirlas. Otra cosa es que en realidad no haya peligro sanitario. ¿Por qué no hay peligro sanitario? Pues simplemente porque solamente hay un 2% de alertas fitosanitarias de todas las inspecciones que se realizan. Eso no es gran cosa. Las alertas fitosanitarias saltan cuando se supera el límite máximo de residuos,
sí,
que es un límite comercial y que está muy por debajo de lo que se considera el límite de toxicidad para el humano. Y el límite de toxicidad para el humano, encima, la EFSA lo pone 100 veces por debajo de lo que en realidad es tóxico para un ratoncito, cuando resulta que nosotros somos 100 veces más grandes, no 100 veces más pequeños. Es decir, que no puede haber ninguna alerta sanitaria para los consumidores. Podría haberla para el agricultor, que es el que está en contacto directo con el producto, pero nunca para un consumidor. Entonces, quitando ya ese tópico típico de que nos comemos venenos y demás, nadie se come aquí venenos, lo que sí que es importante decir es que si nosotros nos prohíben fitosanitarios, en esos países, si los utilizan, tampoco deben de entrar, porque aquí lo único que se pone en frontera son los LMRs, límites máximos de residuos. Y si no lo superan, entra. Pero es que nosotros, cuando tratábamos con esos productos, tampoco superábamos los límites máximos de residuos. Los límites máximos de residuos solamente son superados por un 2%. Es decir, que es muy poquito. Y son alertas sanitarias. Entonces, el problema no es el que esta gente se le ponga para que no entren con residuos. No, no, no. El problema es que están entrando tratando con esos productos que nosotros tenemos prohibidos. Entonces, una de dos. O no nos prohíben los fitosanitarios a nosotros, o cierran fronteras a los demás porque los están utilizando.
Porque a todo esto, yo quiero que me explique, con toda esta cantidad de fruta que está entrando, con esta cantidad de naranjas que están entrando, la campaña de Navelina, de Clemenules, ¿cómo tenemos la campaña?
Bueno, ahora mismo la Navelina está ya arruinada. O sea, están vendiendo a 15 céntimos cuando resulta que todo el mundo sabe que nuestros costes de producción han subido debido a la electricidad, a los combustibles, a que hemos tratado con productos fitosanitarios menos eficaces y más caros. Entonces, ahora mismo ya la Navelina nosotros la tenemos perdida. ¿Por qué? Porque ha entrado muchísima naranja de Sudáfrica y de Egipto, porque la de Egipto se ha guardado en cámaras y se ha sacado ahora. Y lo que son las lanelates y las Valencias, ahora mismo están en producción en Sudáfrica y también nos están entrando. Esto le ha hecho mucho daño a la Navelina, que es mucho más jugosa, más grande, muchísimo mejor, más fresca. Y en cambio, pues nuestras grandes superficies han llenado sus almacenes de naranja de Sudáfrica porque entendían que así conseguirían bajar los precios de una campaña que se suponía que teníamos menos producción. Y así lo dijeron nuestros sindicatos. Nuestros sindicatos se tienen que callar la boca de una puñetera vez. No hay que dar pistas a nadie. Tenemos menos producción. Los demás marcan su estrategia. Pues ya está bien, callaros la boca. No hacéis más que perjudicar al agricultor. Callaros la boca. No hay ni menos ni más producción. Que venga la campaña y que nadie monte estrategias a través de los datos que vosotros les dais. ABA, la Unión y compañía. ¿Vale? Entonces, por favor, callaros.
Pero, ¿y qué explicación tiene que ellos hablen de lo que está ocurriendo aquí y den estas ventajas a la gente que está esperando tener esos datos?
Claro, vamos a ver, yo diría una cosa, porque efectivamente los supermercados tienen un precio para la fruta y si compran más barato tienen mayores beneficios, o sea, eso es así, y el precio sigue igual, no va a bajar para el consumidor, van a tener mayores beneficios. Y yo les diría que si no hay, no entren. O sea, vamos a hacerle ya, pero como españoles, porque la economía es circular. Ya no se trata solamente de que los agricultores caigamos. Es que vais a caer todos, nos vamos a empobrecer todos más. O sea, que si los agricultores caemos, el sector primario cae, luego os van a subir los precios de los productos alimentarios. No os quepa la menor duda. Y aparte de que nosotros vamos a poder consumir menos. Entonces, la economía es circular. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer el español? Pues cuando va a un supermercado y ve que los cítricos, que la fruta, que todo es fruta de extranjera, de otros países, de terceros países, y en estos momentos hay producción española, porque eso también hay que conocerlo, porque si no hay producción española, por supuesto que puede haber fruta de fuera. Pero si no hay, no entres. Vete donde haya.
Estamos amenazados de este gran apagón que dicen y demás, de esta falta de productos que habrán en las estanterías. Fíjese, estamos hablando de juguetes, de piezas tecnológicas y demás. Pero imagínese que esto ocurriera. Ojo, y se está hablando en todos los informativos, y fuera de productos de primera necesidad.
Claro, ahora mismo no va a ocurrir porque España todavía es una gran productora agraria, pero las cosas van mal, ¿eh? O sea que esto no es que soy. No
entonces,
es que sea un
derrotista. Se acordarán de lo que claro, usted está diciendo, claro, claro, de claro. Cuidado, compren productores españoles, porque dentro no es que circulen el comercio, que esto es lo más una de las bases de que evidentemente las cosas vayan bien, sino de la posibilidad de tener acceso a ese producto de primera necesidad. Estamos bajo una amenaza de no tener lo que realmente no es básico para vivir.
Sí, efectivamente, en pocos años, según nosotros vayamos abandonando, porque, bueno, ahora mismo ha saltado una noticia que la denunciaba UPA, que decía que todos los productores tienen que pagarse el autónomo. ¿Cómo te vas a pagar al autónomo si no sacas beneficio? Bastante tienes con pagar en módulos lo que te toca pagar de la fruta que has recogido. Pero si te tienes que pagar 200 euros mensuales de autónomo, tú me dirás, pues vamos a abandonar al 50% de los productores, ¿no? O sea, es que estamos locos. Yo no sé, todas las medidas, todas las noticias que hay sobre leyes que se sacan, todas son perjudiciales para el sector primario, y es primario por algo, porque es vuestra alimentación. Y desde luego, que fallen las mascarillas, que fallen los respiradores, ha sido un drama, pero que os falle la alimentación será peor, ¿eh? Será peor.
Sobre todo, usted la sensación que tiene es que todo lo que las noticias que reciben es como para acabar con el sector. Y fíjese que ya estar ahí dentro, para usted, porque es su trabajo y considero que le gusta y que se lo pasa relativamente, bueno, lo pasa, ¿no? Pero es duro, el campo es muy duro.
Sí, efectivamente, para el que no le guste el ejercicio físico, es duro, se trabaja bajo el sol, en verano, bueno, pues la verdad es que se pasa muy mal, en invierno es mejor, pero de todas formas es un trabajo físico. Es un trabajo que bueno, pues...
expuesto a las inclemencias del tiempo, a sacar o no sacar beneficio de lo que han hecho, porque claro, el que trabaja y va todos los días a puesto de trabajo sabe que todos los días que trabaja lo tiene cobrado. El agricultor sabe que en función de lo que ocurra le pone todo su interés, no tiene horario. La verdad es que tendrían que pensárselo y al menos lo que les ha pedido desde el principio, hacerlo realidad, e ir a la demanda.
Efectivamente, así es. Por supuesto que hay que ir a la demanda y poner en jaque a la administración.
Víctor Viciedo, el próximo lunes volveremos a hablar de estas y demás cosas.
Pues muchísimas gracias, Susana, y yo recordarles que esta tarde a las 7:30 en MediTV tenéis mi programa de La Nuestra Agricultura, donde hablaremos de estos temas que hemos hablado aquí y algunos más, porque están ocurriendo muchas cosas y la gente debe de saber qué es lo que nos está ocurriendo. Y la semana que viene, además, hablaré de un tema que nadie os va a contar en la televisión, que es el cambio climático y los efectos sobre la agricultura, y también cómo la agricultura influye sobre ese cambio climático, que hay mucho tabú sobre el tema.
Pues hasta la semana que viene, Víctor Viciedo, presidente de ALIF.
Muchísimas gracias, Susana.
Programa ofrecido y patrocinado por naranjasyfrutas.com. Recuerden, el portal de internet donde los agricultores pueden publicar los datos de sus cosechas, así como los datos de contacto, para que los profesionales que están interesados en estas cosechas puedan contactar de una forma rápida, sencilla y sencilla con el agricultor. Recuerden que este servicio es totalmente gratuito. Si quieren información, pueden mandar un mail a info@naranjasyfrutas.com o llamar al teléfono 620-819164 naranjasyfrutas.com.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
L'Ajuntament de Villarreal i la Fundació Caixa Rural llancen una nova campanya de Fem Poble. Fins el 15 de desembre, compra amb la teua targeta Fem Poble als establiments adherits i podràs aconseguir fins a un màxim de 80 euros de bonificació. I si no tens la targeta, demana-la en vilatenda.com o al centre social de la Fundació Caixa Rural. Comprant del poble, Fem Poble. Col·labora Nació Villucovi. Des de Fundació Caixa Rural Villarreal ens importa la teua salut física i mental. Per això llancem NeuroGym, un taller de gimnàstica cerebral per a persones majors de 60 anys. En aquest taller treballaràs l'estimulació cognitiva i la salut cerebral. Inscriu-te en fundaciocaixarural.org o en el punt d'atenció del centre social de 10 a 1 i de 5 a 8.
Mira el mundo desde otro punto de vista con el nuevo Hyundai Bayon. Su diseño único, su amplio interior, su tecnología de última generación y la seguridad más avanzada te harán ver todo desde otra perspectiva. Además, el nuevo SUV de Hyundai también cuenta con una versión híbrida. Movicorea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Este matí ens entrava una nota de premsa de Compromís per Villarreal on lamenta la programació cultural de l'Ajuntament perquè diuen que va en contra dels valors de qualsevol societat civilitzada. El diumenge 7 de novembre la regidora Balma Llansola va assistir a una aprobació dintre del Festival de Música Clàssica de l'obra Òpera Mida. Este espectacle està adreçat a xiquets i xiquetes. En aquest cas, li preguntarem a la senyora Llansola per què lamenta que s'hagi presentat un espectacle on la dona no està massa ben tratada, no?
Sí, molt bon dia i moltes gràcies per convidar-me. A veure, jo en un primer moment estava molt contenta de veure aquesta obra, no? de que s'haguera programat per a un públic infantil, per a un públic familiar, una obra d'aquestes característiques.
Parlem als oients de lo que va aquesta obra, quines característiques té, perquè vostè venia i m'ho explicava un poc així abans d'entrar en directe i jo no... La veritat és que hi haurà gent que desconeixerà aquesta obra. Jo he buscat en l'espectacle d'ells i és... com ho fan? Pues, diuen que l'esquema de l'espectacle és molt senzill, un actor guia el públic per a que siguin ells els que trien l'argument de l'obra que van anar veient, és a dir, com se desenvolupa aquesta obra?
Sí, en un primer moment apareix diguem, el conductor, l'actor, que és un personatge molt divertit, amable, que fa... conta algun acudit o els ensenya una màquina molt xula que té, que diu que ha programat uns robots que són els que van a fer d'actors i aleshores ell ha d'encendre i donar les ordres de la persona que és el pianista. Comença un poc una situació còmica, graciosa, i els xiquets comencen a entretindre's, no? Però la història és que ell ens explica que ens donarà diverses opcions perquè nosaltres amb el nostre crit d'eufòria, si fem un jo o un decidim en cada cas com volem que continuï desenvolupant-se l'obra. Comencem primer triant el caràcter tant de la protagonista com del protagonista. Ens dona l'opció, per exemple, si el protagonista volem que siga un enamoradís o que siga un poc més xulet. I la xica també se'ns dona l'opció de com volem que siga el seu caràcter, que ara no recorde els adjectius que ens va donar. Primer comencem presentant a la xica, que és la que canta, després a través de ella és d'escena i entra en escena el xic que hem triat com volia que fora el seu caràcter, que el públic, clar, ell ens diu: quina opció voleu? Que siga enamoradís o que siga xulet? Aleshores la gent enamoradís i tots han de fer i aleshores segons el nivell de volum se tria com volem que siga, diguem, que continuï la història. Aleshores jo quan comencé ja a preocupar-me un poc és quan ja s'han presentat els dos, no? I s'han conegut, han començat ja, diguem, i sa fase de com s'han enamorat, també hem hagut de triar com havia sigut i l'inici del romans, però quan se'ns planteja que ha d'haver un conflicte, perquè a totes les òperes hi ha un conflicte, i que aleshores qui volem que s'interpose? Si volem que s'interpose entre ells la relació un home o si volem que siga una dona? Aleshores ho pregunta dues vegades fins que al final ell entén o el públic... diu amb els seus crits que és una dona. Aleshores ell diu: sí, a mi també m'agrada que aquestes històries siga una dona, no?, la que s'interposa. I aleshores veiem un espectacle quan jo vaig començar ja a preocupar-me perquè veiem a l'actor principal com jugant a un videojoc i la xica entra i l'increpa, comença a intentar cridar la seva atenció. Quan ja ha captat l'atenció, el fa seure i comença a fer-li massatges al cap, al cos, a l'esquena, i aleshores ella intenta conquistar-lo, diguem, i intenta que ell, perquè ella li diu: jo tinc una cosa per a donar-te que no se fa ni en les farmàcies. I ell diu: el què? I aleshores ella diu: toca'm el pit. Clar, a tot això els xiquets no entenen perquè ells estan cantant en idioma, a lo millor en rus o en alemany. Sí que és cert que hi havia dalt uns subtítols, però els xiquets que no saben llegir no poden entendre què passa ni els subtítols ni el que s'està cantant. Aleshores, ells només interpreten
visualment
el que està ocorreguent. Aleshores, se veu... clar, jo el que penso és la meva filla, que encara no té 4 anys, que era la primera vegada que jo la porto a un espectacle així, ella l'únic que està entenent és... De moment hi ha com una parella d'un xic i una xica que pareix que s'estimen, però que arriba una altra i està intentant... sobant-lo directament, perquè a més ell comença a fer unes cares així, no? Com molt d'humor, no? Si tens una edat per a discernir sí, i ses cares de...
Però era molt evident que estava com estaciat, no? Que el, sí, tot el món sí, ho estava...
Sí, o sigui, això ja jo vaig començar a preocupar-me i ja li vaig preguntar a la meva filla si volia que me'n anàrem i ella va dir no, clar. Ella va dir no, però perquè tampoc sabia el que venia. I ja després se'ns planteja, clar, que la nòvia d'eixe xic ha vist el que ha passat i està molt enfadada. Aleshores ja van a tindre una discussió i se'ns planteja com voleu aquesta discussió, que siga més, no sé quina paraula, si va dir intel·ligent o va dir ingenua o si voleu que siga violenta. I jo aleshores, quan va plantejar això, ja me vaig quedar molt parada. I vaig intentar fer força, diguem, amb la veu com per a que fora la part que no fora violenta,
lo
perquè jo no...
Possible,
clar, òbviament, perquè jo no pensava que una programació per a infants, per a xiquets i xiquetes, per a un públic familiar, un diumenge pel matí, i veient que hi havia uns 15 xiquets...
A tu un diumenge
xiquets,
a les 12 del migdia.
Sí, sí, que estava ple, diguem, a veure, hi havia almenys 15, 18 xiquets i xiquetes menuts, i clar, jo no volia que hi haguera una discussió violenta entre un enamorat i la seva enamorada, la veritat no ho veig entre un home i una dona. I ja quan al final sí que és violenta, clar, la dona diu que està molt enfadada amb ell i que se'n va... Però tot això no ho entenem, perquè no ho entenem, això. Sí que parlen un poc de diàleg en aquest moment, sí que parlen i ella li diu estic enfadada i tot això, però després ja comencen a cantar i ella diu als homes no se'ls ha de fer cas i estic molt enfadada i me'n vaig. I ell li diu que no. Aleshores comencen a discutir un poc, a forcejar, que sí que me'n vaig, que tu te quedes, te'n vas a dormir i jo me'n vaig, i ell diu que no. Aleshores ell agafa, li lleva l'abric, el tira a terra i enfadat el xafa. I enmig de la discussió ell agafa i li pega una bufetada a ell. Clar, jo quan veig la situació, que la meva filla, que encara no té 4 anys, i qualsevol persona que hi ha està veient això, jo immediatament me vaig alçar i me'n vaig anar. Perquè no vaig voler... És que no crec que això siga...
Lo
això,
normal
per
que
a mi és normalitzar,
claro,
normalitzar una situació de violència en una obra per a un públic que n'hi ha, que probablement... Clar, jo després vaig haver de fer pedagogia i explicar-li a la meva filla que això que hem vist, que això no se fa, que això no se pega. I ella, de fet, me va dir, no, és que no se pega, mamà, no se pega, que a escola mos ho diu la mestra. I clar, el que jo vaig pensar és, i estos altres xiquets que s'han quedat veient l'obra, si després els pares no els han dit res, que és probable que després els pares no els hagin dit res, perquè també és cert que és possible que jo tinc sempre les ulleres violeta posades i sempre veig... probablement més ràpidament que altres persones que no siguen, que no hagin llegit tant o no hagin fet tants cursos en tema d'igualtat o de violència de gènere, potser no ho detecten. I això és, per a mi, que els xiquets normalitzen una situació de discussió en violència en l'àmbit de les relacions de parella. I per això jo me vaig ofendre, me'n vaig anar molt trista, perquè la primera vegada que duc... Bé, el dia anterior havíem anat al circ, però la primera vegada que l'educ a veure òpera, a veure música clàssica a l'auditori, que siga d'aquesta manera, me'n vaig anar molt, molt trista, la veritat, i molt decebuda.
Sí, en este cas, a mi me sorprèn molt que elegisca una discussió violenta. I jo, clar, jo no estava allí, però com el pes del públic quan se decidís, jo que com crec que totes les coses estan més o menys amanides.
És que jo crec que en aquell moment va haver de preguntar dues vegades. En aquesta ocasió, en una anterior també, i en aquesta va preguntar dues vegades, perquè els nostres crits de per a triar o de jo per a triar una part o l'altra estaven molt igualats. I aleshores va haver de tornar a preguntar i jo vaig cridar molt fort per a l'altra opció, perquè a més jo estava a primera fila. I va dir, ai, no me queda clar, tornem a cridar. I aleshores jo vaig veure el que venia, però me vaig voler quedar perquè dic, a veure què passa. No, perquè
I algú pot pensar, això és la vida misma, no? Això és el que ens toca? Pot dir,
segurament...
no sé de què te preocupes, si això és una realitat.
Probablement és una realitat per a moltes famílies i de fet, probablement la gent que no se va alçar és perquè pensa que és normal que hi hagi conflictes de cels, de gelosia entre parelles, conflictes en els que s'interposa una altra persona. Però...
D'ahir el seu disgust com a regidora quan anem a, d'alguna manera, a nutrir-nos de cultura i ens trobem el que no volem...
Sí, perquè justament, a veure, estem en el mes de novembre, el 25N, commemorem el Dia contra la Violència de Gènere, i és que estem veient que en lloc d'avançar, en lloc d'anar a millor, cada vegada anem cap arrere. Una de cada tres adolescents està patint violència de gènere sense ser-ne conscient. És que això és molt greu, el que està passant a la societat avui en dia. Jo, que sóc professora, també ho veig a l'institut. Jo sóc la que els pega la brasa directament a l'institut amb aquest tema. Perquè és que veig que els xiquets si no d'avui en dia
clar,
tenen normalitzat que se'ls controle el mòbil o aquestes discussions violentes que tenen, perquè és que si té cels és perquè me vol. Coses d'eixes que l'únic que fan és que són, diguem, la punta de l'iceberg de la violència de gènere. Això, la punta de l'iceberg, que el que es veu són, diguem, ja quan arribem als assassinats, però totes les altres coses són les que estan baix i no se veuen, com són el control del mòbil o aquestes reaccions geloses. Fins i tot hem tingut casos d'adolescents a les que els nòvios els han trencat el mòbil perquè s'han enfadat amb elles. És que això passa avui en dia. I això és com llevar-li l'abric, tirar-lo a terra i xafar-lo.
Sí, Bora, que... per això li dic que quan pot hi haure gent que estiga sentint-nos i dir, no sé què s'assombra, bueno, pues ens assombrem de que els xiquets, les xiquetes, repeteixen el que veuen.
Efectivament.
I estos xiquets i estes xiquetes, quan tornen a casa, farien eixa interpretació en els seus germans i en els seus cosinets.
És que això és el que me va preocupar a mi molt. Que ells ho hagin vist a l'escenari, no, com algo que han anat a passar-se. Ho veien vist una cosa i ells, i les imatges després, les rememoren i les duen a terme. Pues, a vegades, imagina't, és que mos diuen els xiquets quan estaran al pati de l'escola, potser un dia es pega per jugar a pares i a mares. I se posen a discutir i pum. I ja tenim prou violència i prou problemes com per a repetir aquestes actuacions.
Si recordem, quan som xicotetes totes imitem a les mestres, eh? Totes ens encentem i imitem a les mestres. Quan jo era menuda, en el meu col·legi se fumava encara. Dins de les aules. No som conscients de la cura que tenim que tindre en cada imatge que donem.
Sí, sí. És que per això el que més me va preocupar és això, és que ells puguen interioritzar i normalitzar això, i quan estiguen en una situació així pensar que és normal, i no és normal. No, el problema és que no estem avançant res en matèria d'igualtat.
I en aquest cas sí que s'ha fet en diners públics, és a dir, això s'ha portat en diners públics, i vostè com a regidora, que segurament li va pareixer molt bé que n'hi hagués cultura en aquest poble i volia inclús participar i gaudir de la possibilitat que tenim d'anar a l'auditori.
Sí, perquè moltes vegades no vaig, a més que ho vaig comentar amb la regidora que estava en aquell moment allà, també, al meu costat, i moltes vegades no vinc amb la xiqueta perquè, per si de cas s'avorrís, si és molt llarga l'obra o el que sigui, dic, i estic molt contenta de que avui es faci això per a públic infantil, per a públic familiar, i que damunt puguen interactuar, perquè això és una manera de que els xiquets i xiquetes s'animen un poc i ho vegin com una cosa que puguen gaudir d'ella, de l'espectacle, i interactuar i participar. I clar, per això jo me vaig disgustar tant, perquè vaig dir, és que això... Vull dir, jo entenc que les òperes, moltes d'elles, tenen un argument sentimental en el que n'hi ha algun conflicte a resoldre i alguna situació que puga
tràgica,
ser...
Tràgica també,
tràgica,
el que passa
clar,
aquí.
Però si és familiar... I a més, tu has de triar, tu pots triar diverses opcions, pots modelar l'obra i utilitzar els fragments de les òperes que tu consideres per a fer una història que no tinga res a veure amb una problemàtica on ja és una discussió violenta i on al cap i a la fi els xiquets estan presenciant com una cosa normal, que la gent dirà, sí, però és que a la tele també ja ve.
Però en este
cadascú
cas, lo que volem
vigila el que veu és
educar,
en els seus fills.
Però dir, en els diners públics, en aquest moment clar, el que estem tractant és d'educar.
Sí, sí.
Estic segura que si està sentint la regidora en si, que és d'esta àrea, a lo millor en aquest moment està pensant, pues no ens havíem parat a pensar en este tema, però vaja, que està molt bé la reflexió, eh? I ens vindrà bé a tots. Perquè, per exemple, el circ és un espectacle privat.
Sí.
I allí, dins del circ, ho decidir si vol quedar-se o no quedar-se. Però el que se fa en diners públics sí que és veritat que tenim l'obligació, tenen vostès l'obligació com a polítics, de brindar-nos allò que a on volem anar, on volem que camine el món, no?
Sí, sí, està clar. És que és el que parlem sempre. Nosaltres com a polítics, com vostè ha dit, tenim l'obligació o som el motor que pot ajudar a fer avançar aquesta societat i fer, a través de les nostres accions,
claro,
que la societat siga un poc més justa, més feminista, més igualitària, que no continuen havent els mateixos estereotips, perquè se van veure molts estereotips, la dona que s'enfada i és gelosa, i l'altra que s'interposa en una relació i és un poc malvada i que va i comença. És que això, vull dir, estem perpetuant uns estereotips que són la dona que és roïna i s'interposa. En el pobre
és...
home que ell està enamorat de la seva enamorada i de seguida hi va una dona a posar-se entremig. I coses que no tindríem temps de comentar totes les coses
però,
poc a poc que jo vaig estar observant i que fan perpetuar això uns estereotips i una violència que hem d'avançar. I aquestes obres, probablement si algú l'haguera vista abans al complet o haguera llegit de que més atentament el contingut, jo crec que haguerem pensat que per a públic familiar no, o almenys per a un públic que no siga capaç de discernir, perquè si tu el que veus és unes actuacions, no entens el que se diu, perquè probablement molts xiquets no sabien llegir o no sabien llegir amb la fluïdesa suficient per a estar mirant els subtítols que apareixien per dalt. I tot i que l'obra pintava molt bé, a mi, sincerament, me va decebre molt, perquè no crec que siga ni un bon exemple ni una bona manera d'entreteniment basada en el conflicte violent, perquè el que treballem és per la resolució pacífica dels conflictes, per el diàleg, això és el que se treballa des de les escoles. I si després tu vas a veure una obra de teatre i és tot el contrari, en el que sí que s'utilitza, està permès utilitzar violència i està permès fer certes coses que des de les escoles se treballa des de ben xicotets, que no se pot pegar, que s'han de parlar els conflictes i intentar arribar a un acord o intentar solucionar-ho sense pegar, i que xiquets i xiquetes tenim les mateixes capacitats, i que no ho sé, és que són moltes coses que com a professional també de l'àmbit de l'educació jo conec, que quan vas i veus una obra així te quedes totalment fora de lloc.
Descol·locada.
Sí, més sobretot després de les notícies que tenim contínuament de violacions grupals en les que els mascles s'imposen perquè imposen el seu poder i coses que això, que els estereotips l'únic que fan és continuar igual i cada vegada estem pitjor. La gent pensa, no, si tenim igualtat. No és veritat. No és veritat. Les dones cada vegada estan més desprotegides perquè els homes, molts, homes i dones, hi ha molts negacionistes de la violència de gènere. No dic només homes, sinó hi ha dones que també ho són. No veuen el problema.
Quizà perquè des de menudes li ho han normalitzat.
Per això. Perquè des de ben xicotets i xicotetes s'han normalitzat les tasques que fan els xics, les tasques que fan les xiques, les característiques que els xics... No plores, que això no és de xic, comporta't com un xic. O sigues com una xica més dolça, més calmada. Això s'ha de canviar des de ja, i la cultura ha de ser un instrument per ajudar-nos a canviar tots aquests estereotips i tota aquesta violència de gènere que estem patint actualment.
Balma Llansola, regidora de Compromís en l'Ajuntament de Vila-real, moltes gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. To the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 The present has no ribbon.
Estás a la 92.2 FM.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal. Edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, Avenida Castellón número 1, Villarreal.
Citricultor.
Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Hoy puede ser un gran...
Si vol ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Vila-real. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Vila-real. Telèfon 964-52-55-88.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Vila-real, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Vila-real, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Fira de Santa Caterina i Amella, els productes típics. A Carnisseria Juan Bou t'ofereixen la típica llonganissa de Santa Caterina, a més de les millors carns de la millor qualitat i preu. Encarrega la teua típica llonganissa de Santa Caterina en Carnisseria Juan Bou, al carrer Pietat 52 de Vila-real o al telèfon 964-520271. I si ho preferixes, t'ho porten a casa.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Vila-real.
I algo que ens hem enterat que ha ocorrit en la vall, algo que ens sembla prou greu, i és que se licita la rehabilitació de l'antic juzgat de pau de la vall, i en el contenidor junen totes les restes escombreria que trauen, i hi ha també documentació de la gent del poble. Però bueno, perquè ens ho explique millor, se troba al telèfon Herminio Serra, que és portaveu adjunt del Partit Popular. Molt bon dia, Herminio.
Molt bon dia, Susana.
Dins del contenidor on hi havia escombros i demés, vostès van veure físicament documentació de la gent del poble?
Sí, com tu molt bé has explicat, en una de les que denominem la vall Casetes dels Mestres, de l'avinguda Jaume I, on estava situat l'antic juzgat de pau, que ara està traslladat per el motiu d'esta reforma, és un edifici municipal, i l'Ajuntament ha licitat aquestes obres de rehabilitació del juzgat de pau, i com tu bé has explicat, ho has dit molt bé, en el contenidor d'obra que n'hi havia situat a la porta, a més de totes les restes d'obra, de canyeries, de sistemes d'electricitat, és a dir, tota l'escombreria de l'obra, ens van advertir que s'estaven tirant documentació del propi juzgat de pau a aquest contenidor d'obra, no? I no és que ho van veure, és que quan ens van advertir d'aquest fet, una companya meua, la regidora Marga Marco, i jo ens vam personar allí, a les pròpies obres, al contenidor d'obra, i van veure, no sols van veure, sinó que van poder fotografiar i comprovar que efectivament n'hi havia desenes i desenes, centenars perfectament, de documents, perquè era un carro ple d'estos de la compra, d'una cadena de supermercats, ple de documentació el que havien abocat dins del contenidor d'obra, no? I dins de tota aquesta documentació, pues, van poder fer algunes fotos de la documentació que estava dalt de tot, i és documentació, pues, que porta noms i cognoms de veïns i veïnes de la vall, el seu DNI, la seva direcció, el seu domicili, també nombrosos rebuts d'haver pagat tasses en dades bancàries, fotocòpies de DNIs, és a dir, documentació que des del nostre punt de vista, des del punt de vista del Partit Popular de la Vall, pensem que així ha fallat la custòdia d'aquesta documentació per un costat, per altra la destrucció, no? Perquè qualsevol persona ara és conscient de que quan té que fer un tràmit, quan té inclús que anar a un metge o al banc o al que siga, té que signar moltíssims documents per a aquest tractament, aquesta protecció de dades, no? I no entenem com en un edifici municipal on s'estan fent obres per part d'una licitació que està fent una rehabilitació que està fent l'Ajuntament, ha pogut passar este fet que des del nostre punt de vista és injustificable, perquè la documentació estava a disposició, a l'abast de qualsevol veí que passarà per allí, que podria haver tingut accés a tota aquesta informació de centenars de milers de veïns de la vall.
En este cas, n'hi ha empreses que se dediquen a fer precisament això, a destruir tota aquesta informació, perquè és un delit. És dir, imagines, qualsevol assessoria, gestoria, que fera o que deixara aquesta documentació, que poguera accedir qualsevol del carrer a ella, estaria... podria ser denunciada, sap lo que me referís. És que em pareix, perquè jo m'imagine aquesta imatge, el que vostè està dient-me, i estava ballat el contenedor?
Com?
El contenedor estava ballat?
El contenedor estava ballat, efectivament, en unes valles d'estes d'obra que tenen esforats grans, de les que són de metal, que tenen esforats que el braç d'una persona cap perfectament, i la valla estava pegada al mateix contenidor, no? I la documentació per tot el contenidor, en lo que qualsevol persona que passara per allí podria haver, que no ho hauria de fer, no? Però podria posar el braç i agarrar aquesta documentació, i a més, com dia, a l'abast de qualsevol persona que passara per allí, que podria haver tingut accés a aquesta informació sensible i vulnerable de tantes i tantes persones de la vall, tant el seu DNI com el seu domicili, com tu bé has dit, n'hi ha empreses i, a més, els juzgats, totes les institucions de justícia tenen l'obligació de tindre, i si és o bé contractat o una empresa que faci aquesta destrucció, o bé una màquina dins de les instal·lacions que realitza efectivament esta destrucció.
La tasca de destruir-lo, sí.
Exacte. Per tant, des del nostre punt de vista, s'ha fallat, l'administració ha fallat en molts casos, perquè després també tenim que no oblidem que l'edifici no és un edifici propietat de justícia, és un edifici municipal on l'Ajuntament és qui està fent aquestes obres de rehabilitació, i que entenem que abans de que entraren el personal d'aquesta empresa, que és a la que se li adjudica l'obra, entraria algú personal de l'Ajuntament, del propi Ajuntament, per a verificar que l'edifici, pues bueno, se tenia que actuar, que tot, no n'hi havia cap documentació, perquè clar, és que ja no estem ni tan siquiera la empresa d'obra hauria d'haver tingut accés a aquesta documentació.
No, és que...
és un fet clar, injustificable, Susana.
Jo pense que això, a qualsevol que ho senca, se quedava bocabadat, perquè... L'alcaldessa, vostè li ho han traslladat això a l'alcaldessa de la Vall d'Uixó, perquè clar, ni siquiera l'empresa de construcció que entra dins, o l'empresa de restauració del puesto, deuria haver tocat aquests documents. Qui va estar pendent d'això obra?
Pues, a veure, nosaltres hem fet la denúncia pública, l'han fet fa uns dies, perquè a més és que devia... havia de ser in situ, no? Casi. Pues mira, perquè ens van avisar que quan ja era de nit, però podríem haver fet en ese mateix moment i allí mateix una roda de premsa, perquè el caràcter i la gravetat dels fets són per a denunciar-ho en ese mateix moment, no?
Claro.
Però vam esperar unes hores i el dia següent vam fer esa denúncia pública i efectivament l'equip de govern en alguns mitjans de comunicació als que se li ha preguntat han afirmat que, clar, que no tenen competència, que no és el seu personal, però clar, per això jo recalque i faig èmfasi en que no oblidem que és un edifici municipal. I
claro.
Que les obres les licita i adjudica l'Ajuntament, que és qui costeja i està dins de les inversions del pressupost d'este any i sa rehabilitació. Per tant, el responsable últim, en última instància, és l'Ajuntament de les obres de l'edifici municipal. Així, l'únic que veiem des del Partit Popular és que s'estan llançant la pilota, perquè coneixen de la gravetat, com tu bé has dit, són uns fets prou greus que els veïns que han escoltat esta notícia i han sigut sabedors per els mitjans de comunicació ens han traslladat i s'ha gravetat també dels fets, perquè era la seva informació, la informació dels nostres veïns, la que estava a l'abast de tot el món. Per tant, l'Ajuntament en primera instància només ha fet llançar la pilota i dir que no era la seva competència, però hem de recordar que és un edifici municipal, que és l'Ajuntament qui licita l'obra i que és el responsable últim de l'obra, el propi Ajuntament. Per tant, si han sigut isosobrers, tal i conforme ens han dit, els que han llançat, i sa empresa la que ha llançat, i sa documentació dins del contenidor, n'hi haurà que veure qui ha donat esa ordre, per què el personal o per què, en este cas, la jutge de pau no ha vetllat per esta documentació i quina és la responsabilitat última també de l'Ajuntament.
Claro. Vostès van emprendre accions?
Sí, hem anunciat que anem a acudir a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, que és l'agència, és l'entitat nacional que controla, que assegura que no hi hagin este tipus...
Que no se vulneren els drets de les persones.
Exacte, i presentarem una denúncia, una queixa formal, per tal de que l'agència inicie aquestes averiguacions per si hi ha hagut vulneració dels drets dels nostres veïns, no? Perquè, com comentava abans, ara per a qualsevol tràmit has de signar 25 formularis per a aquest tractament de dades de caràcter personal, no? I a més Europa està molt dura i ha impulsat aquesta remodelació de la nostra normativa interna per tal de que les entitats, les empreses, les institucions siguin conscients de la importància de les dades de les persones, no? Per tant, anirem a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i esperarem a veure quina és la seva resolució i qui declara culpable i si n'hi ha expedient, a qui s'expedienta i de quina manera.
Pues sí, mire, per mi és un tema molt important perquè en un juzgat, sobretot en un juzgat de pau, se traten coses molt delicades i n'hi ha informació molt personal.
Sí.
I si això no està ben fet, siga on siga, se té que denunciar. Se tenen que castigar al qui no ho ha fet i d'aquesta manera el que faré serà protegir a les persones, perquè jo quan arribo a un juzgat de pau perquè m'han cridat, jo no sé de què me criden, no sé què volen de mi i arribo i pense que allà dins la cosa és molt privada, perquè després estiga al carrer en un contenedor a l'abast de tot el món.
Exacte.
Em pareix molt llet.
Això pot generar desconfiança en l'administració de justícia.
Claro.
Per tant... serà ara l'agència la que valore quines accions, quines averiguacions s'han d'emprendre i nosaltres estarem, informarem del que ens fa aplegar també l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Herminio Serra, portavoz adjunt del Partit Popular de la Vall, moltes gràcies per haver intervès i molt bon dia.
Moltes gràcies, Susana, gràcies. But all my tears have been used up. On another love.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Amb l'arribada de Santa Caterina, Villarreal ja fa oloreta Nadal.
En Fruites i Verdures La Menera t'ofereixen els autèntics productes de Santa Caterina. Torrons, figues, castanyes, fruits secs, a més de les millors fruites i verdures. Per Santa Caterina, Fruites i Verdures La Menera t'espera. La Menera, plaça Colom 14 de Vila-real.
Ça sera comme cette chanson des années 80. Je serai comme le type que j'ai été un jour.
Te llama, no sospechaba. Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera.
Maria, saps que avui aproven el Consell de Ministres el Real Decret Llei del nou impost de plusvalia municipal que substituirà a les tasses que han sigut tombades per el Constitucional.
Sí.
Impost que se paga en els ajuntaments quan se ven o dona una herència o un impoble. O un immoble. Impoble no, l'impoble això faria falta, que mos ho feren pagar també. L'impost de plusvalia ja pagat no podrà reclamar-se després de l'anul·lació del Constitucional. Notícia. I el que ens diu la senyora Montero és que en la reforma legal s'ha garantitzat la constitucionalitat del tribut, s'ofereix seguretat jurídica als contribuents i certidumbre als ajuntaments. Una pregunta que ens fem tots és: tindré que pagar els immobles si venc a pèrdues? Pues no. El nou impost de plusvalia porta aquesta novetat i que per primera vegada els ajuntaments no podran cobrar aquest tribut si el preu de la vivenda ha sigut més baix, és a dir, si vens per baix l'immoble o per menys diners dels que has pagat per ell. Per tant, el Ministeri d'Hisenda ha instaurat dos maneres de calcular el nou impost de plusvalies. Un és multiplicar el valor catastral en el moment del traspàs per uns nous coeficients que tindrà en compte la realitat immobiliària. Pagar una tassa sobre la diferència entre el valor de la compra i el valor de la venda. En Assols dice que cal fer-vos el cap si teniu que fer una venda. De tots els modos, jo vos aconsello que aneu i que això vos ho faig la vostra assessoria, la vostra gestoria, per no clavar la pata o en un notari o en una notaria. Maria, les dos del migdia.
Sí, ens n'anim ja, no?
I tant, que sí.
Sí, que avui estan tots molt contents. Avui està, se li es nota, eh?
Que
bé ens
va sentar ahir a tots la paella després de que guanyarem
al Getafe. Sí, se nota, se nota.
No se'n vagin, no bona neu, ara ve el nostre Javi Mata i nosaltres dos, Maria i jo, dilluns hem estat en vostres dos horetes i demà tornem a estar dos horetes, així fins al divendres.
Quiero volver, no me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7:27.